Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. En marxa a Barcelona la manifestació de l'Assemblea 8M, ara fa pocs minuts ho sentíem, que reivindica els drets de les dones davant l'avenç de l'extrema dreta, el racisme i els discursos d'odi. La manifestació alternativa del moviment feminista de Barcelona, que demana l'abolició de la prostitució i de la llei trans, comença ara a les 12, quan també arrencaran les marxes de Lleida i Tarragona. I a Madrid, ara a aquesta hora, també comença una manifestació convocada per la Comissió 8M, que sortirà des de Glorieta d'Atocha un any més. La capital espanyola també viurà dues marxes per la divisió dins del moviment feminista. Anem a Madrid. Alba Gil, bon dia.
Bon dia. Sí, aquí a Madrid el feminisme torna a sortir al carrer un any més dividit. Arrenquen ara, com deies, dues manifestacions simultànies que recorreran al centre de la ciutat, però per trajectes diferents. L'oficial és la que convoca la Comissió 8M. Ho fa sota el lema Feministes Antifeixistes Són Més a Tot Arreu. Va de tots al carrer Alcalà i és aquí on hi participen PSOE, Sumar i Podem. La segona la convoca el Moviment Feminista de Madrid per reivindicar, entre d'altres, l'abolició de la prostitució o la llei trans.
Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Els Mossos d'Esquadra registren durant el 2025 gairebé 28.000 denúncies relacionades amb violències masclistes, tant en l'àmbit de la parella com en l'àmbit familiar o en relació amb les violències sexuals.
Creix la violència digital, que augmenta un 30%, i també creixen un 16% les temptatives d'homicidi en l'àmbit de la parella. El 2025, en canvi, es van tancar amb 11 feminicidis, 8 menys que el 2024.
L'Iran hauria elegit nou líder Suprem, segons asseguren dos membres de l'Assemblea d'Experts.
De moment, però, no s'ha difós el nom del successor de l'Ayatolà Ali Khamenei, assassinat en un bombardeig el primer dia de l'ofensiva militar nord-americana israeliana contra el país persa. Israel ja ha dit que atacarà qui sigui el successor de Khamenei.
I el tancament de l'espai aeri pel conflicte amb l'Iran col·lapsa les connexions entre Europa i Àsia.
En 5 dies, 4 milions de passatgers s'han quedat sense volar, sobretot per la paralització dels aeroports d'Abu Dhabi, Doha i Dubai, el més conegut del món. Ahir, el govern espanyol va evacuar la seva ambaixada a Teheran per qüestions de seguretat.
I avui els ciutadans suïssos estan cridats a votar en un referèndum per donar llum verda a algunes reformes constitucionals. Entre aquestes n'hi ha una que vol protegir els diners en efectiu, això davant l'elevat ús del pagament digital o amb targeta, i incloure en la Constitució el dret a utilitzar bitllets. Per la professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya, Elisabet Ruiz d'Otres, cal donar llibertat i seguretat a l'hora d'escollir el mètode de pagament. Afirma que els dos sistemes, l'efectiu i el digital, són vàlids i compatibles, però tenen diferències. Ho ha dit a 3Cat Info.
El que permet el pagament en efectiu és aquesta privacitat i aquesta anonimitat en el pagament. No? La crítica que té tot el desenvolupament de monedes digitals per part dels bancs centrals és precisament que hi pot haver-hi un rastreig i una identificació molt concreta en què es destinen els diners.
Recordem que hi ha alguns països i també la Unió Europea que recomanen tenir guardats diners en efectiu davant la complicada situació geopolítica actual, les possibles interrupcions en els sistemes digital de pagament i també els ciberatacs. I els esports, Francesc Ripoll.
El Barça manté els 4 punts d'avantatge respecte al Real Madrid a la Lliga després de la victòria per 0-1 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao amb un gol de Lamine Yamal. El Girona, de la seva banda, comença el diumenge a 6 punts per sobre del descens. L'Espanyol juga demà. La Lliga CB de bàsquet acaba de començar el bàsquet Girona Unicaja Fontejau. Pau Mas Martí, bon dia.
Bon dia, això que acaba de començar a 9 minuts perquè acabi el primer quart, bàsquet Girona 3, Unicaja 0. Avui, amb les baixes sensibles de Juan Fernández, Maxi Fielerup i el capità Sergi Martínez, els de Moncho són desens amb 10 victòries i amb un coixí respecte al descens de 5 triomfs. Pau Mas Martí, Catalunya Ràdio, Fontejau.
A un quart d'una començarà el Breogán Barça i a dos quarts d'una el Penya Granada a la tarda a les 6, Baskonia Lleida. El Sabadell i el Sant Andreu disputaran aquest migdia a dos quarts de dues la final de la Copa Femenina de Waterpolo. Abans, a un quart d'una, duel català a la Sobal d'handbol, Barça, Granollers i George Russell i Mercedes s'han imposat en la primera cursa de la nova Fórmula 1, victòria del pilot anglès aquest matí en la cursa del Gran Premi d'Austràlia i doblet de l'escuderia.
Fins aquí les notícies. I love you, baby. Più chiaro di così non c'era. I love you, baby. Lo canto.
El suplement. I love you, baby. Amb Roger Escapa.
12 i 5. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone. He's on the run and your daddy's here. El primer any de maternitat que veiem per Instagram té poc de real. A l'alegria desbordant de rebre un nadó també hi hem de sumar el dormir poc, el perdre cabells, l'encadenar virus de les llars d'infants, el canviar bolquers amb una pinça sota el nas, les cases desendreçades i les dutxes de 3 minuts mentre vigiles la criatura de reull. La maternitat real és un dragon can plena d'alts i baixos i és millor encarar-la amb bon humor, tal com ens proposa l'Elisenda Carot al seu llibre La mare dels ous, l'antimanual per moments de desesperació. Avui, Elisenda Carot, al suplement de Catalunya Ràdio. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger, com estàs?
Que no la presentarem com la directora de la solució, sinó com la mare del Guillem.
Ai, m'encanta.
En qualitat.
Saps que m'agrada molt?
El què? Que et presentin així?
Que com la mare d'en Guillem. Sí.
M'estranya.
És una cosa que recordo que el meu pare es va quedar molt xocat la primera vegada que ell el van presentar com, ostres, el pare de l'Elisenda. Ell en negatiu i jo és en positiu. Mm. Suposo perquè és una història que m'ha costat tantíssim que per mi ara és un honor. I a part em cau molt bé el meu fill.
Tu diràs.
No sé si a tots els pares ens cauen bé els nostres fills.
Acostuma a passar. Quant té ara el Guillem?
11 mesos, va fer ahir.
11 mesos. I tu quants en tens, Elisenda, d'edat?
44.
44. Com va? Com ho portes?
És una mala setmana per preguntar-ho. Sortim de 10
dies. Són pitjors els dies o les nits?
Ara, fins ara eren els... Fins ara no era res, perquè vam tenir un bon canvi a partir dels 9 mesos, i ara hem encadenat allò, virus de llar d'infants, però 10 dies amb un episodi d'aquells de gastroenteritis terrible, patint horriblement, i he tornat a connectar amb coses que havia escrit al llibre, que feia molts mesos que no connectava. Aquella por terrible de se m'està fonent la criatura.
Jo he al·lucinat perquè jo no sabia que eres tan patidora, Elisenda.
En aquest àmbit, sí. Soc molt patidora en l'àmbit de la salut. Suposo en les coses que se m'escapen.
Però prèvia també a aquesta maternitat, no?
Sí, sí, sí.
De l'angoixa, de l'anticipar-te als problemes, de pensar que el pitjor et passarà a tu.
Mira, ho explico a l'inici del llibre. Jo no descobreixo que se'n diu ansietat fins que sóc més gran. Però des que era molt petita, recordo que sempre havia de tenir alguna preocupació rondant-me el cap, no? Aquella, a més, una ansietat rumiadora, no? Que li diuen donar-li voltes amb el desgast que implica a casa, si sou d'aquests o esteu entenent, amb l'esgotament que suposa estar-te sobrepreocupant per una cosa que sovint és inventada, no? I és fins que no arribo molt més gran, potser als 20 i escaig, que dic, ah, això se'n diu ansietat? Sóc una persona amb un patró ansiós? Les començo a estudiar psicologia.
I suposo que també el formar-te t'ha anat una mica menys, o la teràpia, o...
M'ha anat molt a menys. L'edat fa moltes coses.
Se t'ha accentuat una mica més ara que has tingut la criatura una altra vegada? Se t'ha tornat a despertar l'ansietat del patir, del què li passarà, no tant per tu, sinó per ell?
Mira, sí i sí. És a dir, amb els anys es controla, fent teràpia, evidentment, es controla. Entendre què és l'ansietat i com et passa és una de les coses que rebaixa l'ansietat, jo diria, en un 80%, almenys una ansietat manegable com la meva, eh? I sí, quan ets mare, més que es desperti, jo defineixo l'ansietat que és com un núvol, no?, que ens persegueix a les persones ansioses i va buscant un continent, no? Avui és, he tingut una discussió amb no sé qui a la feina, bum, tota l'ansietat baixa i pren aquella forma, no? La forma de la discussió del mal rotllo. Aleshores, què passa? Que clar, ser mare és un continent perfecte perquè la teva ansietat s'hi assenti allà mateix i agafi tota aquella forma, no? Per tant, no és que reavivi, sinó que fas un hiperfocus en allò. És a dir, jo he deixat de patir per feina, he deixat de patir per mi, he deixat de patir per la meva salut, per la meva parella, per la meva família, i ara tot és hiperfocus a la criatura.
Li preguntava...
I t'has de controlar, clar, per no semblar foll.
Li preguntava ahir al Francesc Serés, que ha publicat el primer any, sobre la paternitat, en aquest cas.
Us vaig sentir.
Si li feia por morir ara que tenia un fill. I a tu?
Terrible. Però ja no és por a morir. És a dir, el que jo vaig compartir amb la meva parella també, és evident, és por a morir, eh? Por a morir en dos sentits. Primer, no el puc deixar sol. Segon, no em vull perdre això. Però sobretot, el que va néixer en nosaltres i vam posar en comú va ser... Ostres, tu i jo portàvem 40 anys, en Xavi és una mica més jove, però a 30 anys posem, anant per la vida, amb la sensació d'ostres, hem arribat professionalment a certs llocs, fem el que ens dona la gana, anem per la vida de manera segura, no tenim por. No teníem por de dir, escolta, si se'ns estronca la feina, doncs farem una altra cosa. Com la sensació d'ets invencible, no? I quan hi ha una criatura, torna a haver-hi, més que la por a morir evident, és d'allò de tornar-te a sentir vulnerable. I no estàvem preparats per tornar-nos a sentir tan vulnerables.
tens 44 anys, tens una criatura molt petita, tu vas lluitar molt per aconseguir tenir una criatura i no va ser una feina gens fàcil i el camí va ser molt, molt llarg. 30 de juny de l'any 2024, a l'eclipsi del suplement, Elisenda Carot deia això.
I el tema és que la meva vida és molt completa, també sense criatures. És a dir, amb parella, amb amics, amb el meu entorn, amb la meva feina. És una cosa que m'encantaria. No hem llançat la tovallola, és una cosa que em fa molta il·lusió, és una cosa que m'agradaria moltíssim, perquè si no passés no seria un drama.
Aquí jo intueixo que començaves a assumir que potser ja no... que perdies el tren.
Ho he apuntat aquí. El 16 de juliol era l'últim intent. I jo em quedo embarassada un 16 de juliol.
Imagina, per tant, 15 dies després. 15 dies després et quedes embarassada i era l'última bala.
L'última, la penúltima, però l'última vegada que nosaltres decidíem fer-ho.
Uau. El dia que et vas quedar embarassada i que aquella vegada anava bé, què vas pensar?
Va ser un 26 de juliol, va ser el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics. Per mi el món va fer una festa per nosaltres. I era... jo ho sabia abans, eh? De dir, jo 10 dies abans ja dic, sí, això anirà bé. I 5 dies abans de tenir el resultat vaig dir, estic prenyada, però segur. I com ho sento? Doncs d'una manera molt natural, curiosament, perquè va ser del tot menys natural, no? D'una manera molt, molt natural, molt volguda, i en aquell moment, i fixa't, eh? Tot i el que relato en el llibre, jo vaig viure el meu embaràs sense ansietat. I això em va sorprendre moltíssim, sense ansietat.
En els moments anteriors suposo que n'havies passat molta també per aquesta angoixa d'intentar-ho i de veure que fracassaves en l'intent.
Mira, vaig
estar
molt...
Quant temps feia que ho intentaves?
Espera, que ho estic comptant. Jo diria que uns 4 o 5 anys.
T'hi vas posar tard, ja? Una mica tard.
Sí, m'hi vaig posar tard. M'hi vaig posar tard, però tampoc no tan tard, pels embarassos que hi ha.
Al final dels 30, no?
Exacte.
A les portes dels 40.
Correcte. A finals dels 30, sí. Amb 38 ho decidim, comencem a intentar... Jo em quedo embarassada amb 42, no? No sé fer les restes, les faràs
tu. Puc preguntar-te si em vas perdre gaires pel camí?
No vaig arribar a que es consideri... És a dir, és un període que no consideres que estàs embarassat. És a dir, tu fas una transferència i la cosa no funciona, diguem-ne. Bastants. Bastants.
Amb la despesa econòmica que implica, no?
No ho vulguis saber. Per tant, va ser una situació... jo et podria dir d'alleujament, de victòria, tal. No, va ser felicitat, va ser, ostres, ja el tenim aquí i tot anirà bé. És de les poques vegades que no he patit en la vida, curiosament.
Clar, suposo que primer ho intenteu de manera natural, no? De manera natural, és a dir, sense, al final has de recórrer l'in vitro.
Exacte. Passat, sí que és veritat que jo tampoc em vaig esperar massa, eh? Perquè vaig pensar, ostres, amb l'edat que tens, coneguent, sent una mica coneixedora de com funciona la cosa, vaig dir, uf, esperem un any per consell de la ginecòloga i després, arribat l'any, vaig dir, posem-nos-hi ja, perquè és que si no ho fotrem tard.
I tot aquest missatge que ara arriba des de molts punts diferents que envien a les dones de congeleu-vos els òvuls, què en penses tu?
Què en penso? Jo ara a totes les amigues els dic, si tens un 1% de ganes de quedar-te embarassada, perquè la majoria diuen, és que no ho sé, d'acord, si hi ha un 1% de tu que té ganes de quedar-se embarassada, congela't els òvuls. Perquè, clar, les possibilitats són exponencialment majors si tu congeles amb 25, que no si congeles amb 30, que si no si congeles amb 35, no si congeles amb 40.
El moment en què veus que allò ja va de debò, la primera persona que ho comuniques, m'imagino que és la teva parella.
M'ho diu ell a mi, perquè ell rep els resultats.
Ah.
I just, estem tot el dia junts esperant aquells resultats. Jo estava a Figueres, me'n vaig a fer una analítica de sang a Figueres. A la tarda ens havien d'arribar els resultats via online, els estàvem consultant tota l'estona compulsivament tots dos, i va haver-hi un sol moment que sento que el gos no sé què fa a la terrassa, que surto, que s'hi tomba, que s'hi gira, que s'hi estic lligant al gos, i de sobte li veig la cara i dic, ostres, han arribat els resultats. Em diu, 172, que és un paràmetre. A partir del número 50, em sembla, és un embaràs positiu i força segur. 172 és que estàs ultraembarassadíssima, no? I em diu 172, i dic, segur que és 172 o 17,2? 172. I va ser com... I els primers que ho van saber van ser els meus pares.
Què et van dir?
Ah, van al·lucinar. És que no s'ho esperaven. Perquè ells sabien de tot el procediment, però diguéssim que les últimes fases no les explicàvem, no? Per evitar-nos tensió a la parella.
Mm. passen els 9 mesos, et passes aquests 9 mesos treballant, fent la tarda aquí a Catalunya Ràdio, fins bastant al final, molt embarassada.
Em sembla que em plego a la setmana 38 o 37.
Bé, imagina't.
No, perquè em trobava estupendament bé. Mm.
I arribes a l'hospital i el part és una història llarga, també, d'explicar.
M'han tocat totes les bales, eh?
És a dir, no només l'inici del part és complicat, l'inici de l'embaràs és complicat, sinó que el part hi ha un ensurt brutal.
Sí, tenim certa mala sort. En el moment del part tot sembla que anava molt bé. Un embaràs de llibre, un inici de part de llibre, més tot i la meva edat, com que tots els paràmetres estaven també, esperem fins la setmana 40 més 1, és a dir, setmana 41. Per protocol, si ets major de 40, a partir de les 40 et fan una inducció. En el meu cas no va ser així, vam esperar una setmana més. Em poso de part, tot sembla normal, i hi ha un moment del part que s'atura la cosa. I tot i que em posen oxitocina, maniobres, tomba que s'hi gira, arriba un moment que jo li dic a la llevadora, dic, això no va bé. I li dic, pots trucar a la meva ginecòloga, si us plau, perquè crec que acabarem en cesària. Saps aquelles coses de la vida que dius? Ahir parlàveu d'intuïció, també, amb el llibre de la paternitat. I hi ha una cosa molt bèstia, potser són follies meves, eh? Però jo vaig dir, hi ha alguna cosa que no està anant bé. Truqueu a la Natàlia, si us plau. I arriba la Natàlia, s'ho mira i em diu, què? I dic, cesària, ja. I menys mal que vam necessària. Treuen el nen, i estava que se'n diu hipotònic, com un drapet, i en aquell moment l'Anda, bueno, no respirava. Va decidir que era una broma de mal gust més pels seus pares, i el van haver de reanimar durant els 4 minuts i mig més llargs de la meva vida. I en aquell moment va ser... Uf! Van passar coses molt xules, veient-ho amb el temps, que va ser un reforç de parella espectacular, perquè jo recordo dir-li a en Xavi, no ens pot estar passant això, també. No ens pot estar passant això, també. I ella em deia, sigui el que sigui, ens en sortirem.
Em deia això?
Sí. Sigui el que sigui, ens en sortirem.
Clar, el nen no plorava.
No, clar. I jo anava cridant. I per què no plora? Per què no plora? Suposo que havien pensat la senyora histèrica aquesta. I no plorava perquè no respirava, bàsicament. Però, al cap de 4 minuts i mig, respira, no el sento mai plorar. És a dir, ell no arriba a tenir la capacitat pulmonar per plorar, però li aspiren tot l'aire que tenia. Aleshores van patir perquè...
Per què va passar això? És a dir, això que dius hipotònic, per què?
Encara no se sap. En algun moment del camí em treuen de la sala de parts, em desmonitoritzen i em pugen a quiròfan, en aquell moment passa alguna cosa que no sabem el què. A més, va haver-hi una història que se'n diu el meconi previ, que és quan ells fan caca a dintre, no? Sí. I patien per si el motiu del qual, pel qual havia deixat de respirar era perquè havia aspirat meconi. Aspirat, que no han passat. Hi ha molta gent que diu, no, jo també vaig en passar. Sí, en passar sí, i surt per la femta, però aspirat pot produir una sepsis pulmonar i d'allà no te'n surts, no? I fins passades 5-6 hores no sabem que la prova del meconi inhalat és negativa.
Uf, quines primeres hores, de mare.
Horrible. Mm. Clar, ara me n'adono també... que amb aquest període que hem tingut ara, amb aquest episodi de diarrees i de vòmits, no ho tens mai del tot curat, aquest moment del part. O almenys jo no el tinc curat, o potser l'he de treballar més, perquè automàticament m'he tornat a posar en aquell moment. És a dir, jo no patia per si el nen se'm deshidratava. Jo, el meu cap se me'n va.
Per tant, les primeres hores com a mare no les podeu passar junts amb el Guillem, no? No. Perquè aquests primers 5 minuts l'estan reanimant i entenc que després, les hores que venen després, és veure que estigui estable.
El posen en una incubadora i jo no el conec, és a dir, jo no el puc tocar, me l'ensenyen un moment, Me l'ensenyen un moment en el carro, però jo no el puc tocar fins al dia següent. Ell neix un dilluns a les 10 de la nit i jo el conec físicament... el dimarts, si mal no recordo, a les 12 del migdia.
Fins i tot esperes a fer-li fotografies.
Sí, les primeres fotos, no ens ho vam dir, el Xavi i jo, simplement no feien fotos. Per allò de dir, ostres, si això no surt bé, no sé si vull tenir fotos d'ell.
I la reacció del Xavi és tranquil·la, que ens en sortirem passi el que passi,
Sí.
Uau.
Heavy,
Quin contrapès, Que important, Com us ha unit això? Sí, recordes aquell moment com a parella?
Sí.
Com et relaciones amb el moment del pare, amb el Xavi?
Mira, jo sabia que érem forts, que sabíem que jo sabia, que els nostres, les nostres
bases... Quants anys porteu junts?
7. 7 o 8? Ara no ho sé, 2017.
Ja no ve d'aquí.
Espera, suma'm tu. 8 anys, d'acord, gràcies.
8, ja. I pel 9è, fins i tot.
Ostres.
Si és des del 2017, anem pel 9è.
Anem pel 9è, ostres, se m'ha fotut curt. Jo sabia que les nostres bases eren fermes, Però quan et trobes allà, en la situació més vulnerable, més horripilant del món, a veure que ell s'està desvivint també per tu, penso, quina qualitat de persona més bèstia tinc al costat i no n'era conscient. Sabia que era una de les millors persones que conec, eh? Però dius, ostres, fins i tot en aquestes?
El veus diferent ara que és pare, el
no,
Xavi?
No, sabia que seria fantàstic. Sabia que seria exactament el tipus de pare que és, en les coses bones i les dolentes.
I quan et porten el Guillem i us coneixeu i et diuen està bé?
No cal que m'ho diguin. És a dir, a mi quan em posen en Guillem a sobre, jo dic que aquest nen està bé. Perquè nosaltres patíem per la hipòxia, si havia hagut dany cerebral, tot i que era una cosa que patim els pares, perquè allà a quiròfan em va agafar una infermera i em va dir, escolta, hipòxia oblida tant, perquè quan el nen no ha respirat, jo li he posat l'oxigen, jo mateixa. Per tant, no hi ha hagut hipòxia. Ara són les paranoies que tu et fas, no? Però sí que és veritat que clínicament, o sigui, quan el veies observacionalment, era un nen que estava perfectament bé. Jo ho vaig saber, vaig dir, està bé. Està bé.
Ens estem quedant del relat i del que ha passat amb tota la part fosca, però hi ha molta llum aquí.
Home, per favor.
No?
És el millor nen del món.
Clar, clar, què has de dir, no?
Què he de dir? Però t'he de dir que és un tio que em cau molt bé. O sigui, jo no m'ho esperava per res.
Deia, que fos tan simpàtic, eh?
Sí, a mi és molt simpàtic. Penso, però d'on ho ha tret, això?
De la mare i del pare
del
que
pare,
té.
Del pare, del pare.
De l'enginy, no?, també, suposo.
És un nen, sí, que ja demostra...
Té sentit de l'humor?
Sí. Mira, l'altre dia em va fer un acudit, vaig anar a la llar d'infants i dic, escolta, amb 10 mesos pot ser que m'estigui prenent el pèl, ja? I em van dir, sí, comencen a desenvolupar el sentit de l'humor. Em donava una cosa, me la treia i feia, ha-ha. I pensava, amb 10 mesos m'estàs prenent el pèl, tio. I ja comença a passar.
Què més? Amb tota aquesta fase tu d'una cosa que has desitjat tant, que és ser mare, tenir un fill i fer-ho realitat, aquests últims 10 mesos com els descriuries ara? I també per què has decidit traslladar-los en forma de llibre, tenint en compte que és un llibre que és molt tu, perquè hi poses humor, perquè fa gràcia, perquè hi ha acudits, no?
He fet el llibre per tres coses.
Perquè tampoc és un relat de tot això que ens has estat explicant ara.
No, absolut. Això crec que ocupa dues pàgines, això que us he explicat fins ara. No, és un llibre... Jo diria que no és un llibre de maternitat, perquè jo no en tinc ni idea, no penso donar consells a ningú. Donaré consells a les persones que me les demanin de com has fet tu això, i jo diré, això ho he fet així, però perquè a mi m'ha funcionat. És un llibre que jo considero que és un relat del postpart. Per què? Perquè jo, amb 43 anys que m'hi trobo, el 2025 al·lucino de com de tirades encara estem les dones en segons quines coses, molt desinformades, no tenim informació unificada, i he hagut de rascar per molts llocs informació veraç que em pogués servir. Segon, l'he fet per fer una càpsula del temps pel meu fill. Perquè a mesura, i tu ets pare, a mesura que passen els mesos hi ha coses que et queden molt antigues i dius, hòstia, jo patia, perquè el nen només dormia sobre meu? Mare de Déu, tant de bo, ara que estic perseguint-lo, no?, pels llocs i intentant, com que està buscant mil maneres de morir tota l'estona, doncs tant de bo ens tornéssim a plantar quan patia jo perquè dormia sobre meu. Doncs fer una espècie de càpsula del temps, no? I tercer, perquè crec que és una gran manera d'acompanyar a les dones que s'hi trobin. No vull donar lliçons, en absolut. Vull que quan algú tingui un dubte i quan algú estigui patint i si hi ha mares a qui se'ls dispara l'ansietat o no, perquè et sobrepreocupes per coses que després amb el temps dius, vaja xorrada, no? Que puguin acudir a aquestes línies, que sàpiguen que hi ha informació veraç i, evidentment, que puguin riure de dir, ostres, val.
Tenies la intuïció també que seria un nen?
Sí, ahir ho vaig sentir a l'entrevista també i jo, però és que no és que tingués la intuïció, és que per mi no hi cabia el cap que fos una nena.
Doncs la meva intuïció és pèssima. Jo estava convençut que tindria una filla, mentida. No tenia ni idea que em naixeria un mes i mig abans del que tocava, fatal. Vull dir que el meu instint paternal està...
No, home, no, l'instint el tens. Passa que la intuïció...
La intuïció és pèssima.
Millor no compris loteria.
Sempre m'equivoco. També escrius diverses vegades que un segon fill segur que es viu amb més calma,
sí,
i es gaudeix més.
Mira, això t'ho anava a dir.
Jo no sé si realment la gent que en té dos estarà d'acord amb aquesta afirmació.
Jo saps per què t'ho dic? Perquè jo, la meva maternitat ha sigut un procés molt, molt conscient. Perdó, abans t'he dit tres motius. M'he deixat el que és ha sigut una cosa catàrtica. És a dir, quan m'estaven passant coses xungues, pensava, bueno, però almenys és més material pel llibre, saps? Ho he viscut des d'un punt molt conscient, també m'enganxa amb 40 i escaig. No he viscut, evidentment ho vius amb patiment, perquè és el teu fill, perquè és la primera vegada que t'hi trobes, però ho he viscut molt intentant recordar-me aquell mantra d'algun dia això ho trobaràs a faltar, algun dia això ho trobaràs a faltar, algun dia ho trobaràs a faltar, no? Per tant, ho he viscut molt des de la consciència. I per això penso, jolín, si jo ho he viscut des de la consciència i tot i així he patit, amb un segon, va... viuria la vida, diria que estic patint perquè, amb el primer, que estic patint perquè el nen no fa bressol i està tot el dia enganxat a mi com si fos un mono. Endavant, fill meu, enganxa't a mi. És a dir, el segon, jo aniria del chill. Saps allò? Buah! Que no menja no sé què, ja ho menjarà. Que encara no li pots introduir els sòlids, ja entraràs els sòlids. Disfruta la criatura, per favor, que creixen d'una manera espectacular.
És el primer net de la família?
És el primer net de la família, mare de Déu.
Oh. I notes que ha canviat la relació amb els sogres, amb els teus pares, amb els avis?
Ja no tant la relació, sinó que redescobreixes, en el meu cas, els meus pares. Els meus sogres, clar, jo no els he viscut com a pares.
Els teus pares potser pensaven també que ja no serien avis.
Bueno, clar, tinc un germà més petit, potser totes les seves
potser esperances estaven allà. Potser fa família numerosa.
Però sí, per part meva, jo crec que va haver un moment a la vida que ho van donar per perdut. Després, quan els vam dir que estàvem en procés durant 4 o 5 anys, ja, evidentment, s'esperaven, però no preguntaven molt prudentment, no han apretat mai, no, en aquest sentit. Però sí que redescobreixes i dius, ostres, ma mare, que era d'aquelles mares, als anys 90, que no et deia res, simplement amb una mirada ja sabies que estaves fent alguna cosa incorrecta, i ara veig que es desfà, que és tot mel, que és tot dolçó amb el meu fill, penso, mare de Déu.
I després hi ha un altre element, que és, tu durant 4 o 5 anys veu estar intentant quedar-te embarassada i no te'n sorties. Però tot el teu entorn, segur que cada vegada que tenies un acte social amb els amics, un vermut, una cervesa, un sopar, hi havia una notícia de o un casament, o un divorci, o un embaràs.
Tal qual. Els divorcis no tant, però embarassos i casaments...
I com m'ho païes que algú del teu entorn, que a més estimes, et digués, en tinc dos, vaig pel tercer, m'he quedat embarassada, finalment sí...
Mira, jo saps el que és l'únic que em sabia greu? Evidentment, jo no he sigut d'aquelles persones de, ostres, joder, quina merda, perquè ells sí i jo no, perquè és com...
Bueno, és inevitable a vegades pensar-ho, no?
Sí, però jo era molt conscient de si tenen 10 anys més, Elisenda, ja tens la resposta, menys, ja tens la resposta, perquè ells sí, doncs perquè són 10 anys més joves, filla meva. L'únic que em sabia greu és quan algú et deia «Oh, i a la primera, eh?», com si això els fes més homes o més dones quedar-se embarassats o embarassades a la primera. Això sí que demanaria a tothom, primer perquè moltes vegades menteix la gent. Menteixen, perquè després les mentides tenen les potes molt curtes i després ho descobreixes. I parles amb moltes dones i veus que era mentida. No ho digueu, perquè hi ha molta gent que per sota està batallant, està tenint una batalla molt dura, molt cruel. I que vosaltres digueu a la primera és, restar-li l'esforç amb què estan intentant quedar-se embarassats unes persones, i segon, com si us fes més biològicament més poderosos, no?
L'Elisette de Carot, que acaba de publicar La mare dels ous, ella sí que ara només li falta plantar un arbre.
Ja l'he fet, ja ho he fet.
Doncs escolta, ara sí que ja et pots morir, com el Puyol.
No em puc morir. Hem quedat que no em puc morir. I escolta, hi fa molt de riure, eh?
No us el perdeu, també, perquè l'Elisette de Carot sempre és un win, i avui ens ha vingut a explicar la seva història i a presentar aquest llibre al suplement, cosa que li agraïm moltíssim, i a tancar el cercle d'aquell eclipsi que vam fer amb aquest final feliç, per sort.
Sí, hi ha un segon.
N'alegrem moltíssim.
Tranquil, que t'ho dic a tu, eh?
A veure si és veritat, va.
Gràcies, Roger.
De fill, de llibre o d'arbre?
Segons
de
què?
De les tres coses, molt bé. Una abraçada, ara tornem.
Adéu.
Aigua de fruites, tiramisú, bambú, ets tu. Bambú, ets tu. Tanya de sucre, mos de llavor, bambú, ets tu.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'obra pedagògica de Rosa Sensat va ser de gran importància en el primer terç del segle XX i especialment durant l'etapa republicana. L'experiència com a professora i com a directora de centres escolars va resultar pionera en molts aspectes i encara avui en dia és un referent en la pedagogia catalana. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
L'Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Després del partit d'ahir a Sant Mamés, aquesta tarda al Tot Gira activem el mode Champions.
Atenció!
A dos dies que comencin els vuitens de final, analitzarem el Newcastle, rival del Barça.
Patirà el Barça a St. James Park? Quines són les claus del partit?
També farem un ampli seguiment de la campanya electoral a la presidència del Barça.
A més, seguirem el Baskonia Lleida d'ACB, l'inici del Mundial de Fórmula 1 a Austràlia i la Copa de la Reina de Waterpolo.
I per commemorar el Dia Internacional de la Dona, conversarem amb les waterpolistes Maika Garcia i Judit Forca.
Com és l'esport d'alt nivell després de la maternitat?
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, descobrim dos oficis amb història fets per dones, les mocaderes i les remendadores.
El dia del mataport, la mocadera el que feia doncs, era parar la sang i remenar-la molt perquè no quedés quallada i recollir els budells, separar els grossos dels petits.
Quan arriba un barco que a la nit ha pogut pescar i treballar, sempre ve ple de forats. Ens deixen la peça de manera que la pugui remendar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturada.
El suplement.
Però si avui m'emborratxo que algú em porti a casa.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen dos minuts de dos quarts d'una. Al suplement, les amigues de les arts, recomanacions gastronòmiques i culturals de tota mena que ens serveixen la Rosa Rodon i la Marta Ferrer. Bon dia i bona hora.
Hola,
bon
dia.
Per molts anys, Rosa Rodon, visca! Nascuda al Dia Internacional de les Dones, 8 de març, avui que Rosa Rodon fa els 27 anys més ben portats de la història dels aniversaris.
No puc dir a cada cama. A veure, això és una cosa molt curiosa. La gent m'està dient, et puc preguntar quants anys fas? Quin problema hi ha?
Perquè, no,
jo
a la,
gràcies,
a la publicitat li pregunto de la Rosa quants anys té, tenia curiositat, perquè jo crec que és la típica tia, perdó, que és més gran del que sembla, perquè és, o sigui, sembles més jove, això va a favor teu.
És veritat, Rosa.
El meu secret és que m'alimento molt bé i dormo molt bé.
Que menges bé, no en tinc cap mena de dubte, que dors bé, ja no ho sé. Sí que et diré que tens l'honor d'haver nascut el mateix dia que Meritxell Budó, que avui també hem felicitat, 57 espelmes, farmacèutica de formació, consellera de la presidència dels governs Quim Torra i Pere Aragonès, Mariona Carulla, empresària i promotora cultural, i tens l'honor d'haver nascut el mateix dia que Florentino Pérez.
Em pensava que el diria Josep Pla, que també...
Però... Josep Pla no ho sabia.
Però ell ha triat Florentino Pérez.
Només felicitem els vius. Però bé, Florentino Pérez... però bé, amb esperit, Josep Pla també està viu. Vull dir que 79 anys Florentino Pérez té el dubtós honor d'haver nascut ell el mateix dia de la dona internacional. No crec que hagi reivindicat molt els drets de les dones.
No se'l coneix per això. Bé, us agraeixo molt la felicitació.
Molt bé. Doncs escolta'm, Rosa, comencem amb una cosa d'actualitat, perquè realment és sorprenent. Aquesta setmana hem llegit la notícia que diversos treballadors del restaurant Noma de Copenhagen, considerat un dels millors de tot el món, han acusat el xef d'abús físic contra els treballadors. A veure, què està passant?
A veure, això va començar fa unes setmanes. Un ex-treballador, que es diu Jason Ignacio White, havia sigut durant uns quants anys al cap de laboratori de fermentació. La fermentació és un dels puntals del restaurant, per tenir un càrrec bastant important. Va començar a penjar, a través del seu Instagram, una sèrie de denúncies, d'episodis, que havien passat fa uns quants anys en aquest restaurant danès. Acusacions molt greus, estem parlant de cops de puny. Deia que el cuiner principal, que és el René Redzepi, es dedicava a punxar les cames els treballadors per sota del taulell de la cuina perquè quan estaven fent el servei la gent que estava menjant no ho veiés, però ho feia per sota. Hi havia l'acusació també de que es deia als treballadors, i en especial als estagers que treballaven cobrant 0 euros, 0 corones seria en aquest cas, se'ls acusava de si volien plegar els posarien a una llista negra de manera que no podrien treballar mai més a la restauració. Una sèrie d'acusacions molt i molt i molt greus. Llavors, aquest senyor el que va fer va ser començar a recopilar missatges d'aquests que també, una mica com hem vist aquí en el cas de la Cristina Fallarás, entesos, aquella persona els rebia, sabia de qui eren aquests missatges, però els publicava de manera anònima. Després va crear una web per començar a recopilar aquests missatges, que es diu Noma Views, i tot això tenia un objectiu, que és que aquest restaurant està a punt d'inaugurar el seu pop-up a Los Angeles. Un pop-up és quan un restaurant es trasllada a un lloc, l'11 de març, i aquest senyor el que deia és que s'havia de fer una manifestació contra aquest restaurant, i es va dedicar també a pressionar alguns dels sponsors, com és American Express, per dir no dongueu suport a un lloc que ha perpetrat tot aquest abús i pel qual hi ha tanta gent, ex-treballadors, que tenen un estrès per trastorn post-traumàtic, no? Han començat a passar les setmanes, la pilota s'ha anat fent grossa, 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 al principi el nom no acabava de posicionar-se, finalment sí, jo vaig poder parlar amb ells i els vaig demanar què volien dir al respecte, i va haver-hi una de les acusacions que van fer sobre una noia que s'havia cremat la cara, que aquesta la van absolutament contradir, van dir que això no era cert, que havien parlat amb ella, que no era cert, però és cert que no negaven moltes de les coses que es deien. El que sí que deien era que l'entorn actual del Noma no té res a veure amb aquell escenari de clima de terror que estaven plantejant, que moltes d'aquestes coses fa molts anys que van passar i que els treballadors actuals no són tampoc els que hi havia, excepte el cas del René, que és veritat que s'havia allunyat una mica del dia a dia del restaurant, i que estaven rebent precisament els treballadors actuals, de que tots els mitjans els estàvem intentant treure informació, quan tot això eren fets que havien quedat en el passat i s'havia fet un gran esforç. Què ha passat? Ha passat que finalment ahir el René Redzepi va parlar a les xarxes, va reconèixer bona part de les coses, va dir que si bé no es reconeixia en tots els detalls del que es deia, sí que reconeixia que havia tingut un comportament inacceptable, abusiu, irat, contra els seus treballadors, que feia temps que feia teràpia, que ho havia intentat adreçar i demanava disculpes. Tot això ho va fer esclar justament després que el New York Times, que al final, quan ho diu el New York Times, té un pes a nivell mundial, publiqués també la mateixa notícia que altres mitjans hi havien publicat. Jo mateixa l'havia publicat fa uns dies en el diari Ara.
Escolta'm, hi has menjat mai?
Sí que hi he menjat, el Noma.
Què tal?
Menjar fa... A veure, és un projecte superinteressant. Si aïllem tot això,
Si
aïllem tot això, és veritat que el Noma i tota la gent que hi ha passat van trobar la manera de potenciar la gastronomia d'un lloc, com és Dinamarca o els països nòrdics, si volem, que no eren especialment coneguts ni famosos, i van aconseguir, a través de l'estacionalitat dels productes, de donar-li la volta als productes i, sobretot, com us deia, de la fermentació, fer uns menús que va ser el relleu natural del bulli, una mica, a nivell d'innovació, i bevien molt d'allà, també. El René va passar pel bulli.
Mm-hmm.
I al final era i és un molt bon restaurant des d'aquest punt de vista. Evidentment, no podem legitimar aquests comportaments i crec que l'excel·lència no pot anar mai de la mà de l'abús.
Doncs va, anem a una proposta potser una mica menys ambiciosa, també més assequible, i que aquí sí que cal reivindicar avui, és el restaurant Piropo de Barcelona. I aquí triomfa el menjar vintage, el menjar d'abans. Restaurant Piropo de Barcelona, avui ens el presenta la Rosa Rodon i ho fa amb segell blaugrana.
A veure, el del segell blaugrana, vols que ho digui a Marta o m'ho guardo
per
final?
Sí, és que a mi m'agrada molt un segell blaugrana, ja ho saps.
Ahir m'estava escrivint de nit i li dic...
És soci amb dret a vot, Marta Ferrer.
Ostres!
L'única integrant del suplement.
Compte.
No et posaré en compromisos. El que sí és que ahir a la nit li dic, què fas? Has d'anar a dormir? I diu, bueno, si juga al Barça, jo no puc anar a dormir. Clar. Vull dir, primer el Barça i després la feina. També necessito que ho tinguis clar, això.
No, però va bé, perquè jo, com que quan juga al Barça aquesta hora, la segona part no l'aguanto, quan arribo al matí primera hora dic, què? Què he de dir del partit d'ahir? I si normalment és robatori del Madrid o penal no xiulat al Barça.
Mm. Del d'ahir què dius, Marta?
Que mira, m'agradaria haver-me'n estalviat, perquè la veritat és que el Barça no va jugar massa bé.
El millor el resultat.
Sí, el gol del Lamin.
Va, ho compensarem anant al Piropo.
Sí, perdoneu, el segell blaugrana. El propietari i cuiner és un sospitós conegut, és el Quim Marquès. El Quim Marquès tenia el Suquet de l'Almirall, a la Barceloneta, un restaurant mitiquíssim de Barcelona. Ja fa molts anys que ho està petant, al barri de Gràcia, amb el Santa Magdalena, que és un molt, molt bon restaurant. I ara fa poquet ha obert el Piropo, també gràcies al carrer Topazi. Es dona el cas que el Quim Marquès Marquès és el pare del Tomi Marquès, que fa poc va debutar amb el Futbol Club Barcelona, i aquest és el segell blaugrana que la Marta volia que destaquéssim. Si parlem dels restaurants, si parlem del piropo, el que ha volgut fer el Quim és donar-li una pàtina vintage. I si serveixen plats que potser durant un temps han estat una mica denostats, tot i que en alguns casos jo, que com t'he dit, ja faig 41 anys, formant part de la meva infància, i fins i tot eren plats reconeguts, eren plats que se servien en moments importants, com casaments, comunions, per exemple, els dàtils amb bacon. Opinions?
No sóc de dàtils, jo, em sap greu. De bacon sí, però
sí,
de dàtils no.
Trauries el bacon
i
menjaria només el bacon.
A mi, d'aspecte, sempre m'han fet tirar molt enrere. M'han fet molta angúnia. El que passa és que m'agrada els dàtils, m'agrada el bacon, aleshores la fusió deu ser bona. És com aquell gag de Friends del Joey, no? Que, i aquell, bueno, és que el vaig veure l'altre dia, el capítol. Encara, o sigui, és igual.
Què passa en el gag?
No, és que ara explicaré una anècdota que és llarga d'explicar i us restaré temps. No cal.
Jo sé quin capítol et refereixes, evidentment.
Marta, il·lumina'm, sisplau. O sigui,
que
hi ha un dia...
La Rachel està intentant fer unes postres i se li enganxen les dues pàgines del receptari i fa mitja trifle, no? Que sí. No sé, ara no em surt la paraula en català.
Acaba fent un pastís horrorós de carn amb melmelada.
Exacte, amb nata.
I barreja tota mena d'ingredients que no tenen cap sentit i, evidentment, la recepta queda escarosa. Però el Joey, que és el més golafre de tots els personatges, diu, si m'agrada la melmelada, si m'agrada la carn, si m'agrada la nata, si ho barrejo tot, això m'encantarà encara més. Perdona,
sí, parèntesi. Sí.
Reprenem el fil, sisplau.
Tornem als plats vintage. Aquí no fan invents estranys, diguéssim, sinó que recuperen plats molt ben fets que potser ja havíem tastat fa molts anys i els donen una mica la volta, eh? No els fan exactament com ens podem imaginar. O sigui, el dàtil el fa amb panxeta i el fa amb una ametlla i està fet d'una manera extraordinària. Llavors, primer, què és el piropo? Fem una cosa. Jo li he preguntat a ell, millor que ens ho expliqui ell.
Piropo és un espai que està fet per passar-ho bé, tant nosaltres treballant com el client. Avui en dia has de buscar llocs que crec que, bueno, que si surts a sopar o a dinar, doncs que t'ho passis bé, que et distreguis, que et donin plats o que tinguis una oferta de plats divertida per sortir una mica de la monotonia.
Val, o sigui, divertir-nos. D'entrada, és un lloc per divertir-nos, per passar-nos-ho bé. Jo crec que és un lloc ideal per anar-hi amb els amics. També pots anar amb la parella, però jo hi aniria amb colla perquè es presta, no?, l'espai. A més, com us deia, no?, Marquès fa una defensa a recuperar aquests plats que ens encantaven i de cop vam decidir que no ens agradaven perquè els trobàvem massa desfassats.
Quan hi havia una festa a casa de la meva tia, doncs, escolta, hi havia dàtils amb bacon. I tots anàvem de cul amb els dàtils amb bacon. I quan vam canviar el dàtil al bacon pel salmó fumat, doncs allò va ser un pensament a veure què està passant aquí. No, el dàtil al bacon està molt bé. Els aniversaris, cumpleanys, bodes, era aperitiu rei. I l'hem recuperat perquè és molt bo i per què l'hem de deixar? Està bé.
Està bé, i a més recuperen el còctel de gambes, que ell,
mític.
En aquest cas, el fa amb llagostins i, evidentment, no hi ha una salsa rosa horrorosa feta amb ketchup i maionesa de pot, sinó que fa un bon còctel, en aquest cas, de llagostins. També hi ha dies que hi ha ous farcits. És un molt bon restaurant, una molt bona proposta. Jo diria que si heu tastat el Santa Magdalena i us ha agradat, després li doneu una oportunitat al Piropo.
Restaurant Piropo de Barcelona. On dius que és?
Al carrer Topàsia, Gràcia.
Molt bé. Si anem, ens podem trobar allò de casualitat el futbolista, el Tomi Marquès?
Podria ser, no ho sé.
Podria ser. A tu no et va passar el dia que hi va ser, no hi era?
No.
No hi era,
el
com
dia
reclam.
Que va passar no hi era. Doncs... També és veritat que jo tots aquests jugadors joves del Barça...
No li poses cara.
Com que soc una senyora gran, no els distingeixo.
No li
poses cara.
Aquest
és el que s'assembla a Frenkie de Jong, no? És el que li diuen.
Però amb bo. Després de dinar, cap al cine.
Ja ho tenim, Mabel. Després d'anys de feina, aquesta tecnologia tan revolucionària ens permet un accés sense precedents al món animal. Fiquem això aquí dins.
Ja tenim el cine el més nou de Pixar. Això és Hoppers, una faula ecologista sobre una noia que vol salvar una clariana en perill de desaparèixer per unes obres urbanístiques i per fer-ho controlarà un castor robòtic. Una pel·lícula que, com sentim, es pot veure en català.
I que és millor que Frenkie de Jong, ja t'ho puc dir ara.
La pel·lícula, t'ha agradat?
M'ha agradat molt.
Ui, em ve molt de gust veure aquesta, Marta?
El que sí, crec que és bastant el teu rotllo, Rosa, perquè castor, robòtic, animalons, macos...
A mi em dius castor
que treballen
i entens.
Junts, oi?
Sí.
Hauria d'haver dit una capibara, t'hauria d'haver enganyat i així segur que t'enganxava.
M'agraden més els castors que les capibares. Sí, és un animal extraordinari.
La del Cosmo Caixa causa sensació, eh?
És meravellosa, la del Cosmo. desboqueja. És quasi tan mona com la protagonista d'aquesta pel·lícula, Hoppers. Ja sabeu que fa algun temps que us dic que Pixar no ho està fent del tot bé. Ha tingut algunes punxades significants i la veritat és que ha fet alguna cosa que no acaba de sortir-li bé, però per mi aquesta pel·lícula està una miqueta ja en el camí bo. Ja estem recuperant, amb una mica de sort, el Pixar bo. És veritat que d'aquí poc ja faran Toy Story 25 milions, perquè no s'han cansat de treure tot el
suc. Deu ser que continua funcionant la cosa, no? L'invent?
Sí, el que passa és que, bé, també hi ha sagues que potser podem deixar morir, eh? Jo sóc la ultradefensora de Toy Story, però potser no cal que arribi jo amb 90 anys a veure Toy Story 150, 3DX i totes les coses que ja seran quan arribi, si és que arribo als 95 anys. Però vaja, que aquesta se separa molt, de Toy Story 25, i és doncs aquesta història que és una faula ecològica molt maca i que crec que tots ens podem sentir identificats d'alguna manera. Tots coneixem un edifici que han acabat derruint per posar-hi un altre de més lleig, el parc on anàvem quan érem petits i que ara és una oficina del que sigui, un espai natural al bosc, ara que parlàvem amb la iaia Bushcraft fa una estoneta, no? Que han acabat doncs, talant tots els arbres perquè interessava posar-hi una carretera, doncs aquesta pel·lícula agafa aquesta experiència que jo crec que malauradament és cada vegada més comuna i ens presenta la Mabel, que és aquesta protagonista que és una gran amant de la natura i dels animalons i que té una connexió especial amb aquesta clariana d'un bosc on sempre anava amb la seva àvia. I aleshores, quan descobreix que l'alcalde del seu poble vol carregar-se-la, bàsicament, per construir una mena d'autopista enorme, doncs decidirà que ha de lluitar contra això. I com ho fa? Doncs amb un experiment científic que duen a terme a la seva universitat, amb la qual, mitjançant la ciència-ficció, ella pot posar la seva consciència en aquest castor robòtic. Aleshores, a través de ella sent un castor robòtic, es fa amiga de tots els animalons que viuen per allà i aconseguiran, o no, ja heu de veure la pel·lícula per descobrir-ho, doncs salvar aquest tros tan especial de natura que ella s'estima tant. És molt maca perquè té un missatge realment bo i realment bastant complexa pel que és a dir, no és aquella cosa tan fàcil de dir no, és que els humans que sempre estan construint s'ho carreguen tot i són els dolents i els animals són els bons, no. Hi ha una cosa una mica més pensada i una mica més preparada en aquest sentit. I després l'altre punt a favor és el sentit de l'humor, és una pel·lícula que fa molta gràcia, crec que els nens s'ho passaran pipa, però els adults també, perquè jo vaig riure moltíssim, i l'estil d'animació. És aquest estil que ara es porta tant. Per exemple, si heu vist K-Pop Demon Hunters, la pel·lícula aquesta que ho està ultrapetant.
Les guerreres del
K-Pop. Per sort no l'hem vist encara, m'ho he pogut estalviar, no crec durant gaire temps, però...
Home, doncs te la recomano moltíssim.
Ho sé, ho sé.
Roger, te la vam recomanar
ja, ho sé,
ja fa mesos.
Que... Ja ho sé, però... La mandra és que tinc com els deures d'haver de veure això, però és que no m'estic resistint.
Un cop la miris, pateixo pel teu Spotify Wrapped, eh? Potser et fa més jove l'edat de 125.
Potser sí, home, m'aniria bé, em convindria. Sí. No, tinc més ganes de veure Hoppers, vull dir que...
Però és aquesta barreja com... No és ben bé animació 2D, però sí que és aquest dibuix una mica més anime, no? Un estil amb cares més exagerades, amb expressions així més obertes, no tant com Pixar, que era una cosa una mica més naturalista... I llavors tot això fa una combinació que és molt recomanable per un diumenge a la tarda.
Si en comptes del cine preferiu el sofà de casa...
My name is Sherlock Holmes. I've always been more of a thinker than a fighter.
Amazon Prime s'ha estrenat una sèrie de misteri basada en les històries de Sherlock Holmes. És el joven Sherlock, una versió adolescent del famós detectiu d'Arthur Conan Doyle. Això, què tal, Marta?
No em vull enfadar.
No, doncs fem-ho ràpid.
No
t'ha agradat, fem-ho ràpid.
És que és una emoció vàlida.
Sempre intento recomanar-vos coses, si ja ho sabeu, però no. En aquest cas estic fent servei públic perquè us estalvieu això que ha perpetrat Amazon Prime Video fent veure que feia una adaptació de Sherlock Holmes. O sigui, és que, no, és que a mi...
Una merda punxada.
A mi m'insulta aquesta adaptació de Sherlock Holmes com a fan de Conan Doyle que sóc. Em sento insultada per això que ha perpetrat Guy Ritchie, que ja va fer una versió de Sherlock Holmes bastant acceptable, amb Robert Downey Jr. i Jude Law, fa uns quants anys, si la recordeu, que era una versió molt més, amb molta més acció, una mica més descarada, que estava bé, era una adaptació almenys original. Això no ho és. El problema principal que tinc, que Sherlock Holmes me l'han fet tonto.
Ah.
Vosaltres Sherlock Holmes, si jo us dic Sherlock Holmes,
la gràcia sempre és que és el més llest i afilat de la classe.
Que va intel·ligent, per endavant, no?
Que les deduccions són al·lucinants, que et diu un titular i et quedes bocabadat de com pot ser que ho hagi sabut.
Però per això hi ha el Watson, no hi ha normalment per fer l'altre.
No hi ha el Watson en aquesta sèrie.
Això no és Sherlock Holmes.
És una altra cosa, Marta.
Han fet una altra cosa. Perquè han tret el Watson, però sí que han posat el professor James Moriarty, que com bé sabeu, perquè sou persones molt llegides, és l'arxienemic de Sherlock Holmes. Aleshores, han fet aquesta cosa molt trapella de dir Sherlock Holmes i Moriarty al principi eren amics. Ah, sorpresa, al principi eren amics i després són amics. Mira, jo m'he avorrit amb això. No pot ser que Moriarty sigui més intel·ligent que Sherlock Holmes, que és el que han fet. No pot ser que Moriarty sigui més carismàtic que Sherlock Holmes, que és el que han fet. No pot ser que el protagonista sigui un personatge absolutament pla. No és culpa de Hero Fiennes, pobret meu, que és, per cert, és el nebot de Ralph Fiennes i de Joseph Fiennes, que també surt a la sèrie, fa de pare de Sherlock Holmes. És a dir, és que no pot ser. No pot ser que no sigui interessant el misteri, no pot ser que el protagonista no sigui intel·ligent i no pot ser que l'acció que hi ha sigui molt, molt, molt profundament avorrida. Per tant, si la voleu veure mentre mireu el mòbil, planxeu, fregueu, tampoc.
D'acord, molt
tampoc.
Bé.
Estalvieu-vos-la del tot.
Bona campanya publicitària per Amazon Prime. No seran encantats de la vida.
Jo sempre defenso Amazon Prime quan fa coses bones. No
doncs,
és el cas.
El joven Sherlock, tachada de la reproducció. La nostra Sherlock Holmes particular és la Rosa Rodon i més enllà del piropo, aquesta setmana ha tingut temps també de degustar tres nous restaurants. El primer és El Tru, d'Artur Martínez. Aquest sempre posa noms amb dièresis. Sí. O sigui, m'ho fa molt difícil.
Però
no?
Són les lletres del seu nom, eh?
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Abans era la Urt, no?
A veure, la Urt, que és un restaurant magnífic, meravellós, d'una estrella Michelin, el va tancar perquè necessitava canviar-li la ubicació, entesos? Llavors, mentre aquesta nova ubicació no la tenim, que la volia portar més cap al centre de la ciutat de Barcelona, no arribarà fins l'any vinent, per tant, no cal córrer per la Urt. Però mentre no hi ha la Urt, ha obert El Tru amb el mateix equip. És un restaurant un pèl més informal que la Urt. No ens hem d'imaginar un lloc amb estrella Michelin ni molt menys, sinó que és un lloc per plats per compartir, evidentment amb el mateix coneixement de cuina, la mateixa tècnica. Està en el mateix espai que hi havia hagut el restaurant Palo Verde, que va ser un restaurant que va tenir molt d'èxit també durant uns quants anys, últimament no els anava tan bé, i l'han traspassat, i ara en el mateix lloc, al carrer Còrsega, hi trobem El Tru. Molt, molt, molt destacable. La broqueta de llengua em va agradar moltíssim, la broqueta de pilota, però sobretot començar amb el consomé de farigola que fa. És extraordinari i et posa immediatament de bon humor, et genera benestar. Aquesta és la primera descoberta que he fet. Últimament hem tingut com diverses obertures, estem molt ocupats. En tinc una segona. És el bar-restaurant Veracruz. En aquest cas es diu exactament igual que el restaurant que hi bar-restaurant que hi havia hagut abans. Se l'ha quedat el Guillem Sans i... Ai, perdoneu, el Gerard Sans, perdoneu. M'he confós de Sans. Se l'ha quedat el Gerard Sans i vol fer cuina popular catalana. Tradicional, però popular. Senzilla, a bons preus. Ell no renuncia a servir cada dia escudella barrejada. També trobareu truites fetes al moment, capipota, bacallà a la llauna. Un lloc, no ho sé, m'ha agradat molt perquè es troba al carrer Mallorca, en una zona molt gentrificada, a la dreta de l'Eixample, on actualment hi trobem doncs, molts experts, molts branxos, un altre perfil de restauració, que algú hagi obert un bar-restaurant amb la idea de fer-hi menús de tota la vida, preus populars. Em va dir que el seu referent era el Gelida, algú que el seu referent és el bar-restaurant Gelida, i ja ens indica una mica cap on va la cosa. Cada dia hi fa un plat del dia, que va variant. Jo el dia que hi vaig anar eren macarrons, i era un plat ben curull, una bona ració. No ho sé, em va dir que volia fer un lloc perquè hi anessin doncs, els paletes que estaven treballant a la zona. Francament, aquesta proposta és pràcticament inexistent en noves obertures, en tenim de gent que ja hi era, però que algú obri un restaurant amb aquesta proposta, penso que té molt de valor. I després he fet una tercera descoberta. Ja veus
carai,
que
tu no has parat, aquests dies?
No, no he parat.
A veure, on ens portes?
Doncs ara me'n vaig a l'esquerra de l'Eixample i aquí trobem el Bar Dijous. Tot just fa tres setmanetes que ha obert. Una cosa que m'encanta del Bar Dijous és que s'han constituït en forma de cooperativa i fan una cosa que és molt contraintuitiva pel que fa ara a la restauració, que és que no volen personificar-ho en ningú, no volen que hi hagi un cuiner o una cuinera que s'emporti tot el focus, sinó que són un col·lectiu. Ara bé, tu veuries el bar-restaurant de fora, el Bar Dijous, i entraries sense saber que efectivament té una forma jurídica diferent perquè s'hi menja de cine, volen reivindicar els esmorzars de forquilla i em penso que te n'adonaries que la cosa va cap a una altra banda només al final quan veiessis que l'aigua filtrada que t'han servit no te la cobren.
Ah?
Aquí diries, aquest lloc és diferent. aquí està passant alguna cosa. Tant l'aigua, la natural i l'aigua sense gas no la cobren, i fan menjar senzill, fan una esqueixada extraordinària, que és exactament l'esqueixada. Tu veus i és l'esqueixada tipus. Si jo et digués, dibuixa'm una esqueixada, em dibuixaries l'esqueixada del bar dijous, de la mateixa manera que el fricandó, que és super, super bo. Intenten també escapar d'alguns productes de marques superconegudes, com per exemple la Coca-Cola, doncs trobaràs Fritz Cola. També tenen una molt bona oferta de vins naturals i a més és que si menges superbé. Vaig menjar, Roger, un ou ferrat, empapada i mongetes del ganxet, que tant en tant encara hi penso.
Bar dijous, carrer Consell de Cent de Barcelona. Ens l'apuntem i anem, si podem. Moltes gràcies, Rosa. Per cert, un últim apunt, Marta, perquè hem de parlar del teu amic Timothée Chalamet.
Un altre cop, ara què?
Ha estat notícia aquestes últimes hores per unes polèmiques declaracions que fins i tot el Gran Teatre del Liceu ha replicat, eh? Què ha dit?
Sí. A veure, Déu me'n guardi, de defensar Timothée Chalamet, ja ho sabeu, però ha fet unes declaracions una miqueta desafortunades pel to, que després si grates i veus la declaració en context, això passa molt, a Twitter, que es crea un pollo d'una declaració treta de context. Bàsicament ha vingut a dir que ell no vol que al cinema li passi com al ballet i com a l'òpera, que és que al final hi van quatre gats, com per dir-ho així. Ho va dir amb un to una miqueta de broma, la gent va entendre que havia dit que l'òpera i que el ballet no li interessava a ningú, i aleshores han sortit doncs el Liceu, la companyia de ballet de Nova York, etc, a dir bàsicament que escolta, que l'òpera i el ballet li interessa molta gent i que què diu Timothée Chalamet. Per sort, les votacions dels Oscars ja estan tancades i això no li haurà fet més mal, espero, a la seva carrera. Però
guanyarà,
vaja,
no? Aquesta vegada s'emportarà el millor actor, no?
Compte. Ai. Compte que no hi hagi sorpasso, que Michael B. Jordan m'està fent més poc una pedregada.
Michael B. Jordan per què és?
Per Los Pecadores, que és aquesta pel·lícula musical gairebé, en què interpreta dos germans bessons. Va guanyar el Actor Award, que és el premi que abans es coneixia com el SAG del Sindicat d'Actors, i darrerament hi ha hagut alguna polèmica que també ha jugat al seu favor.
Bé, diumenge que ve són els Oscars, els veurem també en directe aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, amb tota la prèvia al suplement, amb Timothée Chalamet, que fa de jugador de ping-pong aquesta vegada.
Sí,
no?
I que ho fa molt bé.
L'any passat es va quedar a les portes fent de
Bob Dylan.
De Bob Dylan, i veurem si aquesta vegada també li passa el mateix.
Per mi hauria d'estar, o seria, just guanyador, el que passa que ja sabem que moltes vegades els Oscars no es donen per meritocràcia.
De diumenge que ve veurem en directe el suplement, atenció quin programa, eh? Eleccions del Barça, tota la prèvia. Marató de Barcelona, la viurem des de dins, perquè tenim diversos corredors infiltrats, començant per Núria Oriols, la nostra tertuliana habitual dels diumenges, que la corre, i li posarem un dispositiu mòbil per anar-hi connectant amb ella, 42 quilòmetres també a l'antena del suplement. La Carla Verdés, de la tarda de Catalunya Ràdio, el David Clopés també la corre. I també tenim els Oscars. Per tant, Marató de Barcelona, eleccions del Barça i Òscar. D'aquí una setmana, tot en directe al suplement. Rosa Redon, Marta Ferrer, us espero al Camp Nou perquè farem el programa des del Camp Nou.
Fantàstic.
El dia més important de la meva vida.
Ara tornem. Adéu.
El suplement, amb Roger Escapa.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Festival Dansa Metropolitana arriba al Teatre Nacional de Catalunya. L'Àlia Aiguader, una de les coreògrafes catalanes més internacionals, presenta Inestable, una peça que celebra la bellesa de les coses senzilles i de la veritat sense filtres. Del 6 al 15 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. El Brain Film Fest torna l'11 de març en una edició dedicada a com els entorns que habitem influencien la nostra salut cerebral. Projeccions, taules rodones i tallers en una proposta d'activitats gratuïtes en què el cervell és el protagonista. Fins al 15 de març al CCCB. Més informació a brainfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka.
A Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la coordinació d'informatius l'Àngels López i l'Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Alaminos, Albert Postils, Miquel Alós i Clàudia Pasqual, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic el Blaine Nesta i l'Helena Ramos i el control central el Víctor Rodríguez. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Molés ens descobreix dos oficis amb història fets per dones: les mocaderes i les remenadores. El suplement de Catalunya Ràdio torna dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement, a la plataforma 3Cat i també a les xarxes de Catalunya Ràdio amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Bona tarda de diumenge. Salut i ràdio per tothom.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.